Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Encetem aquesta tercera hora del Penedès en xarxa amb el català al carrer, que fem possible gràcies a la col·laboració del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, un espai que té com a hit, com a plat fort, el concurs i el regal d'un llibre entre tots els oients. Amb nosaltres, als estudis de Ràdio Vilafranca, la Teresa Casanelles. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Com us heu adaptat al Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès a les noves restriccions?
Bé, ens hi estem adaptant, perquè de fet aquestes noves que venen de dijous passat, divendres vam fer així reunió d'urgència i ara ho estem fent. Bé, bàsicament el que hem fet és el màxim de teletreball dels tècnics que hi treballem al Servei de Català, per tant farem menys atenció al públic, en comptes de fer-ne cada dia doncs només 3 dies a la setmana, el dilluns, dimecres i divendres, atenció telefònica. Llavors, si molt convé, algú ha de venir a fer alguna gestió que s'ha de fer de manera imprescindible personalment, doncs llavors donem hora i fem cita prèvia durant aquests 3 dies, dilluns, dimecres i divendres. I després l'altre canvi, que també és important i a nosaltres ens afecta més, és que els cursos que fèiem presencialment doncs els hem passat a fer de manera virtual. Bé, és un canvi que s'ha de veure com funciona. També s'ha de dir que, esclar, ara ja tenim una experiència del final del curs passat, que llavors ens va agafar així de cop i volta. Ara ja anàvem una mica preparats, fins que no t'hi poses no saps com anirà.
No, és la prova de foc, oi?
Però des de les primeres classes que vam començar a fer final de setembre, presencials, ja vam avisar els alumnes que hi hauria la possibilitat de confinaments, de que el curs no es podia deixar de fer, sinó que el volíem continuar, i per tant ja els vam informar d'una plataforma a través del Teams, una plataforma on hi ha una aula virtual, i ara continuarem els cursos a través d'aquesta aula virtual. I veurem això, els alumnes i els professors, com ens hi adaptem, perquè per tots és nou, però bé, és una manera de poder anar seguint el curs.
Us veieu, uns i altres, com és aquesta plataforma?
Sí, és una plataforma, això, que allà hi ha unes activitats que ja estan allà instal·lades, diguéssim, que nosaltres, els professors, els diem, doncs ara feu això, ara feu aquest altre tema, i després hi ha la possibilitat de fer videotrucades, de trobar-se tots els alumnes de cop.
No repliqueu la classe presencial virtual.
No és posar una càmera
posar una
davant del professor i
no
fer la
això.
Classe. No, perquè a més resulta molt pesat fer 2 hores de classe amb un professor que vagi xerrant i més el que es necessita és interacció entre els alumnes, bé, és complicat. Llavors, bé, és un altre sistema. Sí que ens connectarem amb els alumnes de tant en tant, al moment que nosaltres considerem. Segurament cada classe doncs, hi haurà alguna estona de connexió, amb grups més reduïts, perquè, clar, és molt, sobretot aquests cursos que fèiem presencials són nivells bàsics i han de parlar una mica, perquè si només els fem fer exercicis escrits no aprendran a parlar i la comprensió també es perd molt. I doncs llavors això, hi ha d'haver aquesta interacció, per tant convocarem xats de 2 o 3 alumnes alhora i el professor allà sentint com ells parlen entre ells, com fan activitats. Bé, una cosa així entretinguda.
No és el mateix, però
no,
el que toca.
No, és el mateix, ja ho sabem. Si només dura 15 dies, molt bé, si dura més, doncs ja veurem com va, però bé, es tracta d'acabar el curs i que els alumnes puguin tenir el nivell on s'han inscrit completat. Una altra cosa és els cursos que ja es feien virtualment, per tant, aquests ja, qui s'hi va inscriure ja sabia que seria així i aquests continuen igual, sense cap canvi.
Per tant, de moment aquestes mesures afecten els propers 15 dies, igual que les restriccions,
sí.
Fins que les prorroguin o ens diguin alguna cosa.
Exacte, nosaltres anem així, anem igual, a veure què diu el govern.
Abatzegades una
sí,
mica.
Sí, sí, sobre la marxa anem fent, però bé, ens adaptem a tot.
Doncs ara, si et sembla, Teresa, anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens parlin una mica d'etimologia. Eli, bon dia de nou, qui t'acompanya?
La que ens acompanya una setmana més aquí als estudis a Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Portem setmanes parlant d'etimologia i continuem parlant d'aquesta etimologia i no sé què ens has dut avui. Doncs mira, avui parlarem de música. Parlarem de l'origen de la paraula música i també de les notes musicals. T'has preguntat mai d'on venen les notes musicals?
La veritat és que no.
Doncs bé, avui ho descobriràs.
Perfecte. Vinga, explica'ns.
Doncs mira, la paraula música ve de les muses, que eren unes divinitats gregues, i concretament ve de l'expressió llatina ars musica, que al seu torn ve del grec, musicae tecne, que és l'art de les muses. O sigui, música és l'art de les muses. I les muses, doncs, eren unes deïtats que protegien les ciències i les arts, especialment la poesia, i que eren capaces de provocar o concedir inspiració poètica. De fet, encara diem tenir musa. Tenir musa o no tenir musa és tenir inspiració o no tenir-ne, oi?
M'han baixat les muses, eh?
Exacte. Doncs fixa't tu, arribat fins als nostres dies, ha arribat aquesta... les muses gregues. I, de fet, antigament, la música, la paraula arts música, la música, abastava pràcticament totes les arts i les ciències, especialment s'aplicava a la poesia, a la poesia cantada. I, finalment, a les nostres llengües romàniques, el català, el castellà, el francès, música... acabat conservant únicament la part de la poesia cantada, la part melòdica, la melodia, o sigui, ens referim a la melodia, la música. I, per cert, que museu, la paraula museu, també ve de muses, de les muses, és la casa de les muses. En grec, museion és la casa de les muses.
Interessant, interessant.
Sí. Doncs bé, les notes musicals, la música, doncs ara parlarem de les notes musicals, l'escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no te la canto perquè no canto bé, però bé, doncs les notes musicals venen d'un himne de l'edat mitjana, un himne al sant Sant Joan Baptista, que un monjo benedictí anomenat Guido d'Arezzo va musicar per ensenyar cant als seus deixebles. I aleshores aquest himne, doncs cada verset, cada frase musical, començava, o sigui, aquest Guido d'Arezzo va fer que comencés amb una nota musical, o sigui... fent que cada verset comencés amb la nota musical immediatament superior. D'aquesta manera, l'himne era així, no? Era ut quean laxis, aquest ut, ara és el do. La primera síl·laba tenia, en musicat, era el so de la nota musical i cada vers era la nota... musical superior, do, re, mi, Llavors, l'ut ara és do. No explico per què, perquè m'allargaria massa. El següent verset era resonare fibris, re, miragestorum, mi, famolituorum, fa, solve polluti, sol, labi reatum, la, i acabava amb el nom del sant homenatjat, que era Sancte Ioannis, que el sa, ara és el si, en diem, és el si de l'escala musical, i és S-I, són les primeres lletres de Sancte Ioannis, S-I, les cicles, diríem, no? I en català aquest himne deia així: per tal que els teus servents puguin fer ressonar a tota veu les meravelles dels teus miracles, neteja el pecat dels nostres llavis impurs, Sant Joan. Acabava amb un vocatiu, no? Que era Sancte Ioannis, Sant Joan. Doncs venen d'aquest himne, de la primera síl·laba d'aquest himne, que musicat era cada una de les notes de l'escala musical. Doncs amb això ho deixem. Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i fins la setmana vinent.
Molt bé, adeu.
Si no prenem de coses amb la
Sílvia.
I tant,
Sílvia. Quin final més musical.
Sí, molt sí. Bé, molt bé. I ara arriba el moment que tots esperàveu. Passa un minut d'un quart de 12 i obrim línies al 938072626. És tot vostre perquè truqueu, jugueu, participeu i guanyeu un llibre. Avui és un llibre pels més menuts de la casa. És un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat que es titula Un castell de primera. És un conte de Martina Escoda, il·lustrat per la Montse Françoi, pensat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Us tocarà llegir-lo a vosaltres. El conte té com a protagonistes el Jan i el Bernat, que es troben a la platja i, com diu el títol, volen fer un castell de sorra. Aquest és el nostre premi pels més petits de la casa. I per aconseguir número i guanyar-lo heu de trucar-nos. La Teresa ja té a punt aquestes frases, aquests duets o aquests trios de frases on hi ha una paraula que vosaltres ens heu d'acabar dient quina és la bona.
Va, comencem, vinga. La primera parella de paraules que portem avui ens lliga amb el tema que comentava la Sílvia des de Sant Sadurní, Va relacionat amb un tema musical. A veure, diu, va composar la primera simfonia als 12 anys. O bé l'altra opció que tenim, va compondre la primera simfonia als 12 anys. Tema musical. Què us sembla? Hem de dir va composar o hem de dir va compondre? Aquesta és la primera que proposem avui. I ja en deixo anar una altra i així els oients poden escollir. L'altra és de caire esportiu. Aquesta diu, quan va acabar el partit, els jugadors es van tancar al vestuari. O bé l'altra opció que tenim, quan va acabar el partit, els jugadors es van tancar al vestidor. Què us sembla? Es van tancar el vestuari o es van tancar el vestidor?
I són jugadors d'un esport?
Sí, sí, d'un esport. Qualsevol. Qualsevol esport ens serveix perquè normalment qualsevol equip d'un esport tenen o un vestuari o tenen un vestidor.
Vosaltres heu de decidir quina és la bona en aquest cas. Truqueu-nos al 938072626 i anirem donant números i una miqueta abans de 11:45 sortegem aquest conte, aquest castell de primera de Martina Escoda i Montse Françoi, pensat per nens i nenes a partir de 3 anys, amb un disseny molt cuidat. A cadascuna de les pàgines hi ha un petit espai on hi ha cercles amb els objectes o elements de què parla el conte a mesura que es van afegint al relat, com la sorra, la galleda, la pala, les petxines, i així els més menuts poden anar seguint el fil argumental. Comencen a arribar aquestes trucades. Saludem la Rosa Maria. Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, bé, bé.
Fantàstic.
Avui una mica més clar.
Més clar? El dia.
El dia. Sí. Bé, més clar, no, però almenys no tanta boira.
És veritat. Tot i que sí. Està més tapadot, eh? No sé si avui veurem el sol.
No sé gaire.
Rosa Maria, digue'ns, pots triar. Hi ha un parell de frases, dues i dues, i tu pots triar.
A veure, va. Poder el dels jugadors.
Els jugadors que es van tancar al vestuari o es van tancar al vestidor?
El vestuari, diria jo.
El vestuari.
És el que jo dic, vaja, més ben dit.
Com? Què és?
Que dic que és el que jo dic,
el
vestuari.
És el que tu dius. El que no saps és si ho dius prou bé, no? No. Doncs no, no és el vestuari.
No. És el vestidor.
És el vestidor, sí, sí.
Sí, per això m'agrada perquè jo sempre dic el vestuari.
Sí, vestuari. Sí, perquè és veritat que s'ha dit molt i ja fa temps que es comenta, però vaja, vestuari és això, és una influència del castellà.
Sí.
I a més, vestuari és una paraula que existeix, vull dir que ara ho comentarem una mica. Però en aquest cas, de l'espai que hi ha en un lloc on es juga en alguns equips de qualsevol esport, doncs es diu vestidor.
Molt bé, doncs.
Molt bé, ja ens has ajudat.
Sí,
ara la Teresa t'ho explicarà en uns minuts. Gràcies, Rosa Maria.
Bé, gràcies.
Tens el número 1 pel sorteig.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Vinga. Adéu, bon dia. I ara ens ho expliques, Teresa, però sí. Tenim una altra trucada. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
El número 2 per tu.
Molt bé, gràcies.
Doncs ara ja no pots triar, Tens la primera per respondre.
Sí, a veure, repeteix-me, sisplau. Que...
Sí, podem dir, va composar la primera sinfonia als 12 anys o bé va compondre la primera sinfonia als 12 anys?
És a dir, que és la primera a composar?
Va composar. Doncs no, eh? No és composar, és compondre. Sí, sí, sí. Bé, em sembla...
Sonava més castellà, compondre.
Sí, perquè aquests verbs que acaben així en verra, a vegades ens semblen més semblants al castellà. Però no, 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 aquí és composar. Ai, compondre, perdó, perdó. Tot i que ara us explicaré que composar també existeix i vol dir una altra cosa, però en el cas de musicalment, que aquí parlàvem d'una sinfonia, és compondre.
D'acord. Molt bé.
Avui aprenem. Vinga, i tant. La Rosa Maria, l'Eulàlia i nosaltres aquí també a l'estudi. Gràcies, el número 2, que tinguis sort.
Adéu.
Adéu-siau. Tres, et sembla si ens dius un parell de frases més i ens expliques per què és composar i no compondre? I per què és compondre i no composar?
Exacte, és que, bé, totes dues és el que deia, existeixen, depèn de quin cas parlis. Aquí era compondre. Bé, deixo anar dues més. A veure, les dates de natalitat han baixat molt durant el darrer any. O l'altra opció, les dades de natalitat han baixat molt durant el darrer any. Què hem de dir? Les dates de natalitat o les dades de natalitat? Aquí també canvia una lletra només, però són dos significats diferents. I l'altre que podem dir, l'empresa va insertar un anunci al diari amb l'oferta de treball. O bé, l'empresa va inserir un anunci al diari amb l'oferta de treball. Què diem? Va insertar o va inserir un anunci?
Si ho sabeu o si voleu saber com es diu i teniu dubtes, com era el cas de la Rosa Maria i l'Eulàlia, truqueu-nos al 938-7-26-26. Mentrestant, explica'ns per què és compondre una sinfonia.
A veure, composar, comencem al revés, és un verb que es fa servir molt poc i que vol dir imposar una multa, una contribució. És una paraula que actualment poc, és un verb que en aquest sentit poc es fa servir. Per tant, aquí ja tenim una pista que per eliminació generalment el que utilitzarem és compondre. Compondre vol dir formar alguna cosa, constituir, combinar, elaborar, confeccionar. Té molts sentits aquest verb compondre. Per exemple, direm, es dedica a compondre cançons, no a composar cançons, a compondre. Llavors també ens hem de fixar molt quan conjuguem el verb. El verb es conjuga com respondre. I llavors a vegades és quan ens ve l'error, perquè en infinitiu podem tenir clar que es diu compondre, però quan hem de fer servir el participi o algun altre temps verbal, llavors ens equivoquem. Per exemple, en el participi, doncs hem de dir, és un llibre compost de dues parts, no composat de dues parts. Els membres, aquests són els membres que componen la família, no composen la família. O l'orquestra es compon d'una gran varietat d'instruments, no l'orquestra es composa d'una gran varietat. Clar, al conjugar-lo hem de tenir present que el verb infinitiu és compondre. I ens pot ajudar això a pensar que es conjuga com respondre. Si diem he respost, doncs en compondre diríem he compost.
Aquest és un bon truc.
Això ens pot ajudar. Sí.
Arriba una nova trucada. Assumpció, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 3.
Molt bé, gràcies.
I pots triar?
Mira, jo la de les dades i les dates.
Molt bé, i què et sembla, doncs?
Jo diria dates.
Avui no anem bé.
No, doncs no.
Deuen ser les boires.
Doncs
no, 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 són les dades, les dades.
Ah, dades?
Sí, les dades de natalitat. Les dates, clar, tu pots dir el dia que vas néixer, això és la data en què vas néixer, però quan parlem de dades de natalitat que han baixat molt, doncs estem parlant de la informació que donem sobre la natalitat en un lloc en concret. I això són dades, eh? Bé, però ho hem resolt, eh?
Faig servir més l'altre, jo,
Faig
servir més l'altre. Sí, has de canviar, ja no diràs més.
Sí, això mateix.
Sí, sí. Pues molt bé.
Gràcies, Assumpció, gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu-siau. I recordem que tenim un parell de frases i les paraules amb les quals estem amb dubte són insertar i inserir, un anunci.
Exacte.
Insertem o inserim un anunci?
Això mateix. Us acabo d'explicar mentrestant... Bé, aquest de dades és això. Data és el temps en què es fa alguna cosa. La data d'avui, per exemple, o encara no s'ha fixat la data del casament, o la data d'un esdeveniment, o sigui, el dia... el 25 d'octubre del 2020. Això és una data. I la resta són dades, les informacions que aportem, les dades d'un problema, les dades d'una experiència, omplir un formulari amb les dades personals, tot això són, totes aquestes informacions són dades, el que en castellà es diu datos. En canvi, la data doncs és el dia que marques en alguna cosa.
I hem dubtat també entre vestuari i vestidor.
Exacte, aquesta que em semblava més fàcil, i també veig que hi ha dubtes. Bé, vestidor és això, és un lloc en una instal·lació esportiva que serveix per dutxar-se, per canviar-se, els esportistes s'hi doncs, puguin canviar. I també en una casa, en un pis, hi pot haver un espai normalment al costat d'un dormitori on hi ha armaris amb roba, això també és el vestidor, també s'anomena vestidor, on tu pots deixar la teva roba que fa servir del dia a dia. I vestuari és un conjunt de vestits que té una persona, per exemple, pot ser una persona o encara es fa servir més en el cas en el món del teatre, del cinema, el conjunt de vestits que un actor o una actriu utilitza per fer un personatge o per sortir a escena, això és el vestuari. Hi ha persones dedicades al vestuari dels personatges d'una pel·lícula o d'una obra de teatre. Això també seria vestuari.
Ens queden 3 minuts i volem resoldre aquesta última paraula, insertar o inserir un anunci. Truqueu ràpid al 938-72626. Avui regalem aquest conte pels més menuts, a partir de 3 anys, un castell de primera, il·lustrat per la Montse Fransoy. Sovint, últimament, Teresa, et pregunto per termes relacionats amb la pandèmia, amb la Covid-19, perquè hi ha molts dubtes, hi ha molta terminologia nova, i tens una eina que els pot resoldre tots.
Sí, bé, clar, és una eina que es va movent, que és sempre oberta, perquè això no canvia, això canvia i la pandèmia va incorporant sempre coses noves. Però el TERMCAT, que és aquest centre de terminologia catalana, doncs treballa constantment per anar incorporant termes nous, i en el cas de la Covid-19, doncs de moment ja ha fet un diccionari que es pot consultar en línia, a través del seu web, termcat.cat. De moment recull uns 100 termes relacionats amb això, amb la Covid i amb el coronavirus, amb tota la pandèmia. I bé, després us ho puc explicar una mica més en detall si acabem de resoldre primer el concurs. Va.
Sí, primer resolem aquest insertar, inserir. Mercè, bon dia. Tens el número 4, tu diràs amb quina et quedes de les dues.
Gràcies, és que no les he sentit. He posat ara la ràdio i no he sentit res.
Vinga, va, l'últim que tenim aquí. L'empresa va insertar un anunci al diari amb l'oferta de treball. O l'altra opció, l'empresa va inserir un anunci amb l'oferta de treball. Insertar o inserir?
La segona.
Inserir. Sí. Molt bé, doncs sí. L'has encertat.
La primera client que l'encerta.
Avui sí. A més, aquesta tenia pista perquè insertar no existeix. No hi ha cap opció que en català es pugui dir insertar. Així com sempre diem que totes dues són bones en algun altre context, aquí només existeix inserir. Introduir alguna cosa dins d'una altra.
Felicitats, Mercè. Número 4. Sort.
Adéu.
I queda res, mig minutet, per tant anem a sortejar aquest conte entre les 4 trucades que hem rebut. Surt el número 2, per tant, Eulàlia, el conte és tot teu, passa quan vulguis a recollir-lo a Ràdio Vilafranca. Teresa, ens retrobem dimarts vinent i ens expliques millor aquest diccionari de termes Covid-19.
I tant, potser això s'haurà ampliat i tot.
Segurament. Sí. Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Són 11:45, us deixem amb les notícies de l'Àlia al Baix Penedès i seguim parlant de pantalles i de continguts audiovisuals amb el Carles Gala.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us comentem que un control de carretera ha acabat amb un tiroteig al barri de l'Espirall de Vilafranca. Aquesta matinada, pels voltants de les 6, un cotxe s'ha donat a la fuga en un control de carretera de la Guàrdia Civil. Arran del fet, s'ha iniciat una persecució policial que ha finalitzat amb l'aturada del cotxe fugitiu a l'alçada del carrer Guardiola número 22 del barri de l'Espirall de Vilafranca. Segons fonts policials, la persona que conduïa el vehicle ha abandonat el cotxe en aquest indret i ha fugit corrents a peu per la zona de vinyes que hi ha al costat del camp de futbol de l'Espirall. En aquest moment, segons alguns veïns, s'han produït un tiroteig i en el decurs de la persecució, un policia ha quedat ferit en una cama per la caiguda en un marge. De moment es desconeix la identitat del fugitiu i tampoc se sap si finalment la policia l'ha pogut capturar. D'altra banda, hem d'explicar-vos també que han fet pintades a diversos elements del parc del Neolític de Cunit. Es mira d'identificar els autors a través de les gravacions d'una càmera. El Neoparc de Cunit, que té diversos elements que provenen de l'època del Neolític, ha estat objecte d'un atac vandàlic aquest darrer cap de setmana. Alguns dels elements que hi ha en aquest parc han aparegut el diumenge al matí amb pintades ofensives. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, Jaume Cassanyes, ha lamentat els fets i ha indicat que s'està mirant d'identificar els autors a través d'una càmera de vigilància que hi ha a la Biblioteca Municipal, que està al costat. Cassanyes ha afegit que si es poden identificar els autors, se'ls posarà a la pertinent denúncia. El Neoparc de Cunit té diversos elements que podrien tenir més de 6.000 anys d'antiguitat i en recrea d'altres. Aquest enclavament arqueològic rep la visita d'escolars del municipi que aprenen diferents aspectes de l'època del Neolític. Us comentem, d'altra banda, que la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní només oferirà servei de préstec amb cita prèvia. Amb motiu de les noves restriccions i limitacions establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia estarà tancada al públic i només oferirà servei de préstec amb cita prèvia. Els usuaris que vulguin reservar i agafar documents en préstec s'hauran de posar en contacte amb la biblioteca a través del telèfon 93 891 2033 o al correu electrònic biblioteca@santsadurni.cat. per tal de comunicar quins llibres, revistes o audiovisuals vol aconseguir. La biblioteca es posarà en contacte amb ells per concertar dia i hora de recollida dels documents. Les devolucions de documents caldrà seguir fent-les a la bústia exterior, excepte documents de grans dimensions, que si no hi caben a la bústia, caldrà posar-se en contacte amb la biblioteca per demanar cita prèvia i retornar-los personalment. A més, degut a la reducció d'aforament, a cada torn de cita prèvia només podran accedir un sol adult o una unitat familiar. I afegim també una informació en l'àmbit de la cultura. La Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia recorda que l'activitat presencial està suspesa, però es pot visitar el museu. Les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya, incloent la d'Olèrdola, recorden que la suspensió d'activitats presencials decretada en l'àmbit de la cultura no suposa el tancament de l'equipament. I és que els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals estan oberts, amb una limitació, això sí, autoritzada, d'un aforament màxim del 33%. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic. Així, el conjunt del Castell d'Olèrdola no tanca i segueix obert al públic de dimarts a divendres en horari de 10 del matí a 6:15 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de 12:15. Carles Gala, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Em fa molta il·lusió avui començar parlant de la tornada del doctor House, que té molts i molts fans, i jo la primera.
Doncs sí, el Hugh Laurie, que torna de nou a televisió. De fet, aquest temps ha anat fent cosetes, sempre ha fet minisèries, no han fet sèries de molta llarga durada, diguem-ne, però torna, i torna amb una de les sèries que, de fet, molta gent està ja dient que és la sèrie d'aquest mes, eh? És la sèrie del mes de novembre. És aquesta estrena que Movistar Plus va estrenar ahir mateix, ahir dia 2 de novembre, que s'anomena Roadkill. I què és? Doncs estem parlant d'una sèrie, també en aquest cas, política, tot i que és un thriller, i a partir d'aquí doncs també hi ha, diguem-ne, tota una sèrie de fets més policíacs al darrere, però que està molt bé. De fet, per molts, com dèiem, continua sent el Dr. House, el Hugh Laurie, però té doncs una carrera molt més extensa que ha fet durant els últims mesos, com dèiem, però l'actor torna amb aquesta ficció britànica, amb aquest thriller polític de la BBC, en el qual doncs interpreta a Peter Lawrence, que és un alt càrrec del govern conservador britànic, i davant de la publicació de diverses històries que volen enfonsar la seva carrera, Lawrence el que fa és respondre defensant-se, deixant de banda els escrúpols i també els remordiments. El tràiler sona així.
I am going to shake things up. I have always been a rule breaker. That's my appeal, it's my USP.
I'm glad you're happy.
So open and shut, but thanks all the same.
We came as fast as we could.
No, we didn't run.
You're saying you're clean?
Squeaky.
Do you remember the name of every woman you slept with?
No, do you? A daughter that I don't know about.
Only the one, is it, Dad?
You pose as some of the people.
Don't pose as anything.
Well, when it comes down to it, there's one role for you and another role for the rest of us.
Peter Lawrence likes to pretend.
You're going to tell me who you are? Someone who cares about the truth?
I'm going to nail Peter Lawrence once and for all.
Now, just because he's right-wing doesn't...
Doncs aquests quatre capítols d'aquesta sèrie Roadkill, jo diria que el que farà Movistar és emetre un per un, per tant, des d'ahir que vam veure aquest primer, de fet jo encara no l'he pogut veure, el tinc pendent, espero que tingui algun moment per poder-lo veure, perquè també tinc moltíssimes ganes d'aquesta sèrie, i de fet una minissèrie que també des d'aquí recomanem, com moltes altres hem anat recomanant també del món polític, que està molt bé. De fet, Sílvia, no sé si has pogut veure el capítol especial de West Wing, la oeste de la Casa Blanca.
Encara estic devorant la quarta o cinquena temporada.
Jo m'hi he avançat, eh? Sí, vaig dir, abans de les eleccions l'haig de poder veure, abans de les eleccions, i de fet avui, sent dia d'eleccions, doncs ja l'he pogut veure, avançar, perquè sí. Hi ha gent que encara no l'hagi pogut veure, que no s'esperi un capítol tal qual com els que estàvem acostumats del de West Wing. El que fan és com una recreació a sobre d'un escenari teatral. De fet, es veu tota l'estona que estan en un escenari, es veu el context de l'escenari i del teatre. L'únic que està rodat de manera exquisita, però és com si fos una obra de teatre. Vull dir, els decorats i tot plegat, hi ha petites peces, hi ha una porta, per exemple, enmig de l'escenari que fa de porta, com si fos una porta però està allà sola, és a dir, al final és com si fos una recreació però dins un escenari, eh? A més hi ha una veu en off que va explicant, doncs, nit, Sam entra per la porta i apareix no sé què, vull dir, en aquest sentit, que qui ho vegi, que s'esperi que veurà això, que no veurà un capítol tal qual dels que estem acostumats del de West Wing, però és molt emocionant, està molt bé, sí, a més amb les aparicions doncs de personatges coneguts.
Martin Sheen amb 20 anys més.
Això mateix, sí, déu-n'hi-do.
Tots ells, clar, Rob Lowe.
Tots ells, sí, però realment fan uns papers espectaculars tots ells, o sigui que des d'aquí, de moment no es pot veure directament en alguna plataforma, però quan hi sigui us recomano ràpidament veure-ho perquè està molt bé.
I, Carles, té molt bona pinta aquesta Roadkill que ha estrenat Hugh Laurie a Movistar, però saps que jo he vist fa poc, ara no sé dir-te en quina plataforma, una minissèrie amb el mateix argument que protagonitza el Hugh Grant, et sona? També un polític britànic.
I protagonitza Hugh Grant?
Hugh Grant, sí. Polític britànic, que ha d'afrontar un escàndol. Sí, un argument molt similar, i no recordo el nom ni la plataforma. És el que té, mirar plataformes, que després costa recordar-nos com abans quan esperaves una setmana per veure cada capítol. Però sí, el mateix argument que proposes.
A Very English Scandal, pot
sí,
ser?
Sí, aquesta. Molt bé, sí. A Very English Scandal, sí, sí, és aquesta.
Sí, a Very... L'únic que sí que no sé quina plataforma l'està matent actualment aquí, però sí, podria ser. Al final aquestes sèries a vegades i els escàndols polítics s'assemblen molt. No sé si està basada en el mateix... Està a Prime Video.
A Prime Video, no recordava. A Prime Video. I el sí. Hugh Grant, bro del paperot, eh? Molt bé, molt bé.
Doncs l'haurem de veure també, me l'apunto, perquè aquestes sèries són les meves sèries, són les preferides, em sap greu.
Hem començat amb aquest thriller polític de rabiosa actualitat i d'estrena, i últimament, sempre que parlem de Disney Plus, és per criticar-los o per qüestionar decisions que prenen respecte al cinema, i en canvi avui tenim una bona notícia a compartir.
I sentirem coses com aquesta.
Sé que et sento, però no vull. I aquí vol problemes, jo els vull ben lluny. Mil raons tindria per seguir no fer-te cas, ignorar els teus càntics, que no vull sentir-los pas. Oh, oh. No ets una veu, ets un brunzit que tinc al cap, i si ara et sento...
Frozen 2, per exemple, en català. També arriben altres pel·lícules com Espies disfressats. Es poden veure allà a Disney+. I, de fet, doncs, aquestes versions en català... De fet, Disney, des del 2013, han estrenat una vintena de pel·lícules. Suposo que a poc les versions catalanes també s'aniran afegint en aquestes pel·lícules. I, per tant, per fi ja podem escoltar en català cançons com aquesta de Frozen 2.
Hi havia hagut una campanya, si no recordo malament, recollint signatures per forçar Disney a introduir aquests títols en català que ja estan doblats, que el govern català ha finançat part del doblatge i que no li costen ni un duro. Veig que finalment va cedint.
Sí, va cedint, i de fet aquesta plataforma per la llengua continua fent pressió perquè diuen que no n'hi ha prou, que de moment només han entrat dues i que el que volen és que realment la majoria de continguts de Disney s'acabin traduint al català i no només aquestes 20 pel·lícules en 7 anys, sinó que realment se'n facin més.
On trobem la versió en català? Es veu fàcilment?
No és directament de la manera que estaríem acostumats, sinó que s'ha d'anar a extras. És a dir, hi ha una part que és la secció d'extras de la pel·lícula i en allà el que veurem és aquesta... Hi ha una part, com si fos un arxiu, que ja posa la pel·lícula en català. Val? És a dir, no la busqueu, no la reproduïu normal i després aneu a subtítols i àudio, sinó que s'ha d'anar a buscar a dins dels extras, de moment. Jo suposo que és una fase intermitja.
Felicitem Disney per aquesta decisió, tot i que ha necessitat la pressió externa, i confiem en que vagi ampliant més ràpidament que fins ara aquest catàleg de pel·lícules i d'opcions en català. La setmana passada ens feies un tastet de les candidatures als Premis Ondas i ara ja les tenim en ferm, ja tenim els guanyadors.
La setmana passada, Sílvia, no eren els Ondas, eren els Premis Iris.
Eren els Iris, l'acadèmia. És veritat.
Sí, eren els de l'acadèmia.
Els Ondas sí. Fa força setmanes, doncs, no?, que devíem comentar-los.
De fet, els Ondas no acostumen a donar finalistes, diria. O sigui, no, jo crec que van directament a anunciar els guanyadors. Ara, sí, jo diria que sí, que vam, com que hi ha tants premis, quan arribem a l'última, diguem-ne, l'últim trimestre de l'any...
S'acumulen, no?
Trobem que sí, que comencen a haver-hi molts premis a nivell televisiu i en aquest cas, doncs, ara els Premis Ondas els va anunciar la setmana passada i, de fet, la gala no es farà fins, jo crec, no sé si és a finals d'any o principis d'any, que es fan l'entrega de premis. I, de moment, el que són els premis d'aquests Premis Ondas, podríem dir que a nivell de programa d'entreteniment, el guanyador, jo crec que ja és un clàssic, que deu haver guanyat més d'un Ondas, però en aquest cas torna a guanyar aquest programa de cuina de televisió espanyola, que és Masterchef.
Bueno, lo tengo. Qué bien me ha salido.
Dame un lindo pequeño boleto.
Vamos, nada que se la cama. Vamos, chicas.
¡Entren a comprar!
¡Solo en esta tienda!
Bueno, en las demás también.
No, en esta solo. Quiero ganar también.
Azul, ganar.
Pepito Pablo. ¿Sabes qué setas son las que van dentro del cordero?
Perro chico.
Un perro pequeñito.
El Masterchef, que amb totes les seves versions, la clàssica, la junior i la celebrity, doncs que continua tenint, tot i arribar a no sé quantes temporades i sumades totes, portem molts anys d'emissió, però ha funcionat molt bé, és un format que a Televisió Espanyola li funciona, una producció amb Shine Iberia, i de moment doncs, no sembla que estigui doncs, mostrant símptomes de debilitat davant de l'audiència.
Doncs felicitats a l'equip de Masterchef, a Ràdio Televisió Espanyola, per aquest Ondas. També tens l'Ondas a millor programa d'actualitat o cobriment especial.
Sí, i de fet és curiós perquè va ser una edició informativa del Telediario 2, que és el telediario del vespre, que el van fer en directe des d'una escola. Va ser una emissió que de fet jo la recordo molt bé perquè va ser molt curiosa en aquest sentit, tecnològicament i també per la manera de presentar aquell programa, perquè el feien directament des de dins dels passadissos de l'escola, també des de dins de les aules, des de fora al pati. Va ser una forma molt dinàmica, molt creativa, de com una televisió pública doncs, a l'hora d'informar a l'inici de les classes feia aquest informatiu i de fet doncs, està penjat a YouTube, es pot tornar a veure aquest informatiu, però la veritat és que va ser un plató molt curiós en una escola pública, que a més la van adaptar molt, la van il·luminar molt bé, van fins i tot utilitzar les pissarres com a elements per fer grafismes, per tant, va ser un informatiu que se van treballar moltíssim i que jo crec que sí, és mereixedor d'aquest Premis Ondas Nacional de Televisió a millor programa d'actualitat.
Buenas noches desde el Colegio Ciudad de Aquisgrán de Toledo, un colegio como miles de colegios en toda España que o bien han comenzado ya las clases o van a hacerlo en los próximos días. Hemos querido traer aquí el telediario porque no es un comienzo de curso normal, seguramente no va a ser un curso normal. Padres que no saben si van a poder conciliar sus trabajos con el colegio de sus hijos, profesores y alumnos que se enfrentan a un territorio nuevo y desconocido. Mientras la tarde...
Repascarem aquest vídeo al YouTube i en la categoria de millor presentador, aquí sí que coincideixen els Iris i els Ondas.
Correcte, jo crec que és l'any de l'homenatge a Michael Robinson, que va morir aquest any i que, de fet, doncs, molts, com deies, molts premis estan fent-li aquest homenatge i en aquest cas també els Premis Ondas a millor presentador és per Michael Robinson, que en el programa del dia després de Zero doncs, també feien aquest homenatge, una mica amb so burlesc, però era un homenatge.
Eres historia de nuestra televisión. No es por idolatrarte, pero poca gente llega nueva y lo primero que dice es que nuestro plato es una fucking shit.
Bienvenido.
Muchas Mike. Gracias, Nacho.
¿Estás a gusto aquí?
Bueno, salvo el decorado. El decorado pega nada, pero temporada pasada aún peor, ¿no? Porque había latas y bufandas y periódicos, parecía una basura.
Es 1991 y solo hay 5 canales de televisión en cada hogar español.
¡Socorro!
El día después lo petan abierto y encima te conviertes en la primera persona con flow de la historia de Canal Plus.
Cuando el Madrid echó a Antic, analizó la situación mejor que nadie con este rap.
Es una historia de desbarrios en la que Mendoza se hizo un lío. Comenzó la Liga y la Ventalera. Porri Matorrana...
Si Michael Robinson és considerat el millor presentador a títol pòstum, qui és la millor presentadora?
Doncs en aquest cas, Mavi Doñate, corresponsal de la Televisió Espanyola a l'Àsia-Pacífic, especialment pel seguiment del que va ser l'inici d'aquesta crisi del coronavirus a Wuhan, on era aquesta zona zero de la pandèmia del Covid-19, i per les seves cròniques que arribaven, que eren bastant impressionants.
El viaje al centro del coronavirus es un camino lleno de controles que ya empiezan en la estación de origen, en este caso en Pekín. A los protocolos que ya estamos acostumbrados después de más de 3 meses de epidemia se suman otros nuevos como las...
Anem per l'Ondas a millor sèrie de comèdia. De Winaris...
Mira lo que has hecho, de Berto Romero, una sèrie molt esbojarrada en el que ells interpreta a ell mateix en una vida en què tenen 3 criatures i la vida quotidiana i domèstica d'aquestes parelles es barreja amb la professional, molt d'humor i molta naturalitat en aquesta sèrie. Mira lo que has hecho.
Por nuestra nueva casa.
¿Un porrito ahora que los niños están distraídos?
Ah, no, lo he dejado. Lo que hago mucho desde que nacieron estos dos es beber.
Coge el termómetro. Ay,
vale, calma.
¡Cami, no seas histérico! Comprábamos la temperatura cada 5 minutos y vamos viendo.
Primerizos.
Mira que l'he devorada sencera ja fa un temps i no em va acabar d'enganxar. La idea és bona, però la portada a la pràctica No, no. Sílvia... per mi no acaba de...
Coincidim
sí?
Completament.
Ai,
sí,
m'has fet un pes de sobre, perquè ara quan has dit que li havien donat l'ondes, dic, dec ser rareta.
Sí, jo he vist la primera temporada, la segona ja no hi vaig entrar, i la tercera encara menys, és a dir... No he enganxat. No he
és allò que, ai, sí, però...
Sí. Però sí, igual en aquest sentit.
Mira, respiro millor ara, eh? Més ondes, quin és el millor drama, la millor sèrie dramàtica?
Doncs estem parlant de Pàtria, i en aquest cas el jurat el que ha valorat és aquesta gran adaptació de la novel·la d'èxit i la capacitat de poder parlar de terrorisme a Euskadi amb una sensibilitat i una perspectiva totalment diferent com la ficció l'havia tractat fins ara, i en aquest cas doncs, destaquen el repartiment, així com també la interpretació dels actors i actrius d'aquesta sèrie. Premi per Pàtria.
Voy a volver al pueblo.
Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
Bicholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¿Qué quieres?
Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
Todos somos parte de esa historia, ma.
La mai, tu estàs... Tothom en parla, de Pàtria, s'ha de veure i jutjar, i en tot cas anar a la font també, el llibre d'Aramburu. I ens queda l'Ondas, el millor documental o sèrie documental.
Sí, que en aquest cas el guanya La vida després, que és un documental que Televisió Espanyola va fer després doncs, de la primera crisi del coronavirus, del primer confinament, diguem-ne, i el que fa és una mica les experiències d'aquest primer confinament, amb imatges espectaculars de ciutats buides completament, d'experiències en primera persona, d'una part també cultural i de reinterpretació de moments viscuts, un documental d'una hora de duració, en el que jo crec que plasma molt bé el que va passar a Espanya durant aquesta primera crisi del coronavirus, i en el que busca llagrimeta, busca moments de molta sensibilitat i veure una mica doncs, què és el que va passar en primera persona amb experiències, sobretot, del món sanitari.
I pel que fa a la gala, el lliurament dels Premis Ondas, suposo que pendent d'un fil, no?, i en funció de com evolucioni tot plegat.
Sí, suposo que això haurem d'esperar a veure quan serà. En aquest sentit, doncs, estarem pendents per quan sigui aquesta gala, que en un principi, lògicament, s'hauria de donar de nou aquí al Liceu de Barcelona.
Carles Gala, com sempre, un plaer compartir aquesta estoneta amb tu, tot furgant els continguts que hi ha a les pantalles. Que tinguis molt bona setmana i dimarts ens retrobem.
Aquí estarem. Bona setmana.
Cuida't.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I acabarem, com ens agrada fer els dimarts, amb aquest petit espai de fake news, on la Lourdes Meronyo ens explica una història i heu de jutjar si és veritat o mentida. Lourdes, quan vulguis.
Bé, doncs, avui us proposo una notícia estranya, i és que diu així: sancionat per una infidelitat l'estrella japonesa de natació. Afortunadament no tinc Galeli avui, per tant no me la pot espatllar aquesta notícia. Us explico, l'únic representant de la natació del Japó ja classificat per als pròxims Jocs Olímpics de Yaseto ha estat suspès en el que resta de l'any després de revelar-se que havia mantingut una relació extramatrimonial. Segons va informar aquest dimecres la cadena pública NHK, citant a la Federació de Natació del Japó, la sanció aplicada a Seto per l'organisme no l'impedirà participar en els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que començaran el pròxim 23 de juliol. Un setmanari japonès va revelar el setembre passat que Seto, de 26 anys, havia visitat aquest mes un hotel de cites amb una dona que no era la seva esposa, un enamoriscament que el propi nedador va admetre i del qual ja es va disculpar públicament. Seto, que té dues filles amb la seva esposa, va qualificar aquesta aventura com un acte descurat que va causar danys a la seva família, als seus seguidors i als seus patrocinadors. Dies després que es coneguessin aquests fets, el nedador va renunciar com a capità de l'equip olímpic de natació del Japó i va perdre el suport d'una de les signatures que li patrocinava, l'aerolínia ANA. Després d'una reunió mantinguda, la Federació de Natació del Japó va decidir obligar Seto a mantenir-se al marge de qualsevol activitat esportiva i oficial en el que resta de l'any. L'organisme esportiu va adoptar la mesura en considerar que l'actuació estava en contra dels criteris de conducta fixats per la Federació. Seto va comparèixer davant el comitè d'ètica de l'organisme esportiu per a referir-se al cas. Entre les proves de les quals queda al marge, Seto es troba al campionat de natació del Japó d'aquest desembre, encara que pot recórrer aquestes sancions al nedador. En conèixer la decisió, Seto es va disculpar de nou per la seva aventura extramatrimonial i el comportament irresponsable que va demostrar. El nedador manté el rècord mundial de 200 metres papallona, 400 metres estils individuals de piscina curta. Va ser el primer aconseguit el 2018 i el segon l'any passat. És a dir, que compta amb el tema de ser infidel perquè mira el que succeeix.
Ostres, m'has deixat de pastamoniar tu ara mateix. Però clar, has de dir alguna cosa. Aviam. Sí. Jo voldria creure que no és veritat, no pot ser que en ple segle XXI passin aquestes coses, però per altra banda la societat japonesa és puritana i aquestes coses pot ser que encara pesin molt. Jo diré que sí.
Tu dius que sí, vale. Armand?
Jo crec que també. Jo crec que sí, que sí. I a més, si som dos i tots dos diem que sí, és que no, guanyes tu.
No sé, encara el Toni podria
desencallar, sí. Estic totalment d'acord.
Sí.
Sí, sí, Japó sí.
Totalment d'acord. No sé si el Toni diu que sí o que no.
I em penso que la vaig llegir a La Vanguardia.
Què dius ara?
Sí. Doncs és certa, és veritable. L'han expulsat, bueno, l'han sancionat per haver anat al llit amb una altra persona que no fos la seva dona.
Les banyes.
Teniu raó, les banyes, totalment.
Moltes gràcies per aquesta història, Lourdes. Posem així el punt i final de forma simpàtica aquest matí de dimarts, 3 de novembre. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem demà de 9 a 12. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa.